Som-hi, va, que en aquestes alçades del programa el que hem de fer és donar pas al nostre primer convidat d'avui. És el sotsdirector de l'Agència de Salut Pública de Catalunya al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, i l'hem convidat novament per, entre alguna altra qüestió, tornar a parlar de la pandèmia. Semblava que tot eren flors i violes i que la crisi sanitària de la malaltia de Covid-19 ja l'haguéssim superat, o si més no, alguna gent així ho pensava, i la realitat és una altra. Tal que a principi de setmana el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va dir que estava preocupat per l'augment de la Covid les últimes setmanes i com afecta l'atenció mèdica, sobretot l'hospitalària, durant l'estiu a causa de les vacances dels sanitaris. I el missatge que va donar a les persones grans i vulnerables va ser molt clar. Dur mascareta en llocs tancats i mal ventilats, i que els casos lleus que no vagin al cap, sinó que prenguin antitèrmics i es quedin a casa sense ni tan sols fer-se un test Covid. Com anirà l'estiu pel que fa a les noves variants de la pandèmia i una probablement més que segura setena onada? Ara en parlarem. Conrad Casa, sotsdirector de l'Agència de Salut Pública a Catalunya, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Molt bona tarda i benvingut un cop més al carrer Major de les ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona.
Hola, molt bona tarda, moltes gràcies.
Ens agafa de nou per sorpresa l'increment de casos de la Covid?
Bé, jo crec que per sorpresa, no? Perquè això ja fa mesos que anem dient que el virus anirà mutant, aniran apareixent noves variants, que aniran fent més transmissibles, i que, ja ho hem dit en anteriors ocasions, doncs se'ns aniran succeint a diferents onades amb intensitat variada, que no les provem per veure a priori perquè no sabem quines són les variants que circularan, i amb aquest virus doncs, ens haurem d'anar acostumant a viure com si fos un virus respiratori més, com teníem la grip, o el virus sincitial o altres virus respiratoris. Aquesta és la realitat que tenim.
El cas és que continuen registrant-se positius i, malauradament, és el que ens fa més mal o el que més ens impacta és que segueixen havent-hi defuncions cada setmana.
Sí, a veure, les xifres de mortalitat estan bastant estabilitzades i no estem en aquells pics de defuncions que teníem en onades anteriors, eh? És cert que es van produint defuncions, moltes d'elles són causades potser no directament per la malaltia de la Covid, sinó per complicacions de malalties cròniques prèvies que tenen aquestes persones, sobretot persones grans, i que el reinfectar-se o contagiar-se amb la Covid doncs desequilibren o descompensen la malaltia de base que tenen i llavors els provoca complicacions que els causen la mort, no? En aquests dies o aquestes darreres setmanes estem registrant un augment sostingut de casos. Estem molt lluny d'aquella sisena onada que vam tenir a principis d'any en nombre absolut de casos. I la diferència important que també tenim ara respecte a onades anteriors és que els positius que detectem ara tenen una simptomatologia molt lleu o inclús en alguns casos són asimptomàtics, no? Que es detecta que són positius perquè són algun contacte estret i es fan la prova i llavors surt positiva. De moment, la repercussió en l'àmbit hospitalari d'aquest augment de casos que registrem ara no és massa important si ho comparem amb les xifres que teníem a principis d'any, eh? I amb l'assistència hospitalària i la primària passa exactament el mateix, no? Per exemple, una dada il·lustrativa, no? Que són les darreres que tinc a mà. El dia 20 de juny, a l'assistència primària es van registrar un total de 665 visites per motiu Covid. Quan, si mirem les xifres que teníem el dia 17 de gener d'aquest any, estàvem gairebé sobre 6.000 visites al dia per Covid. Per tant, la diferència és abismal. Sí que és cert, també, que es nota molt més la repercussió ara pel període de l'any que estem. Estem a les portes de l'estiu, molt del personal sanitari dels CAPs i dels hospitals, ja una part d'ell està de vacances. Altres personals també han tingut reinfeccions per Covid i han tingut que agafar la baixa uns dies. I també coincideix en que s'havia recuperat l'activitat no Covid, no? Tot el seguiment de malalties cròniques i, diguéssim, l'activitat normal dels centres d'atenció primària, sobretot. I aleshores, al tenir aquest increment de casos, que han tingut molta més demanda de visites de la que era normal aquests dies, doncs això fa que tots aquests equips assistencials es vegin es comencen a veure una miqueta tensionats i estressats. Eh? Mm-hmm. Però estem molt lluny d'aquella situació bastant complicada o força complicada que teníem a principis d'any.
Amb aquest marc, però, senyor Casas, ens hem de preocupar, tal com deia el conseller Argimon ara fa uns dies, pel que pugui passar les properes setmanes?
Bé, les projeccions que teníem amb els models matemàtics dels centres de recerca que estan treballant en base a aquesta incidència de casos que tenim, preveuen arribar al pic o el pic màxim d'increment de casos d'aquesta onada, doncs cap a la segona, tercera setmana de juliol. Jo crec que molt difícilment arribarem als pics de casos que hem tingut amb altres onades, no? Això, bueno, ho hem de veure i anar-ho seguint diàriament. Preocupació, jo crec que preocupació relativa, perquè, com deia abans, aquesta és una malaltia que ha vingut per quedar-se. Per tant, hi hem d'aprendre a conviure i anirem tinguent diferents onades al llarg dels propers mesos i dels propers anys, no? Per tant, el que hem de fer és extremar, com sempre diem, les mesures preventives, no? No deixar-les mai de banda, que són les que sempre hem repetit al llarg d'aquests dos anys llargs de pandèmia, no? Rentant de mans, intentar evitar el possible l'aglomeració amb la resta de persones, estar en espais ventilats, i sobretot en aquelles persones que, per edat, i que tenen patologies de base i que la malaltia els hi pot suposar una complicació si agafen una infecció per Covid, doncs la recomanació que feia el conseller i que feia la Secretaria de Salut Pública l'altre dia en la roda de premsa, no? És molt recomanable que aquestes persones de més de 60 anys, doncs quan estiguin en espais tancats, que estiguin poc ventilats o hi hagi moltes persones, doncs el més prudent és posar-se la mascareta per evitar el contagi. No així és amb la resta de la població, perquè, com recordareu, l'única mesura restrictiva vigent en aquests moments és l'ús de mascaretes en el transport públic,
sí.
No en els altres espais. No? Per tant, aquesta és una recomanació que fem. No és una obligació, però és una recomanació en el sentit de la prudència i d'extremar les mesures preventives davant aquest increment de casos i aquesta circulació doncs d'aquest virus, d'aquestes variants més transmissibles que en aquest moment.
Aquí volia anar també, senyor Casas. De vegades aquestes mesures semblen una mica contradictòries. La mascareta, que és obligatòria al transport públic, també en els recintes hospitalaris, també fins i tot les farmàcies, però després veiem espais molt concorreguts, massificats fins i tot, ara que estem a l'estiu, època de festivals, per exemple, en què tot i ser a l'aire lliure, la concentració de persones en un mateix lloc és molt elevada. No sé si hauríem d'extremar o alertar una miqueta més a la població.
Bé, una miqueta és el sentit comú, eh? És aplicar aquestes mesures quan estem en aquests espais que hi ha molta aglomeració de gent, tot i que no sigui obligatòria, doncs si hi ha persones especialment vulnerables o que són susceptibles o que tenen aquesta miqueta d'angoixa o de por a contagiar-se i a veure què pot passar, doncs és recomanar l'ús de la mascareta. Tots estem una miqueta, estem cansats d'aquesta pandèmia, de totes les restriccions que hem tingut en el passat, i ara que pràcticament hem decaigut totes les mesures, doncs ens costa molt tornar a reprendre algunes de les mesures que teníem, no? Tenim ganes de passar pàgina, això és normal perquè hi ha un cert cansament, però jo insistiria en aquest missatge, bueno, bàsicament en dos missatges. Una que és en utilitzar la mascareta i no deixar el rentat de mans, sobretot si estem en aquests espais amb molta aglomeració de gent o són espais tancats poc ventilats, i més si són persones doncs, de més de 60 anys, i després recordar també que si han pogut aixecar totes aquestes mesures restrictives que teníem anteriorment, ha sigut en gran part gràcies a la vacunació enfront de la Covid. I recordar aquí també que moltes persones encara no s'han posat la tercera dosi de reforç, i jo el missatge que també donaria és el d'animar aquestes persones a que la tercera dosi de reforç se la posin. Potser no evitaran que agafin la malaltia, perquè les vacunes que tenim actualment escapen en part a la protecció vacunal perquè estan fetes en soques diferents, però el que sí que és segur, i això està demostrat en els estudis científics, el que sí que protegeixen és d'agafar formes greus de la malaltia, o sigui que puguin derivar en un ingrés hospitalari. Per tant, aquest és el missatge. Mantenir mesures preventives, aquest és un sentit comú, i l'altre, aquelles persones que encara per edat, que els tocaria la tercera dosi de vacuna i que encara no ho han fet, doncs posar-se-la, que no ho dubti.
Ara en parlarem també de les vacunes. En tot cas, senyor Casas, permeti que abans faci referència als tests. Quin ús hem de fer a dia d'avui dels tests d'antígens que podem comprar a les farmàcies?
Bé, els tests d'antígens és una eina que tens per descartar d'una manera molt ràpida i molt senzilla si tens la infecció per Covid. Per tant, davant d'una simptomatologia semblant una miqueta al refredat, que tinguis una miqueta de faringitis, de mal de coll o fonia, aquests símptomes una miqueta típics de la malaltia de la Covid en aquests moments, doncs és adquirir un test, fer-se la mostra a casa, i si surt positiu i per la teva simptomatologia no és greu, sinó que això és unes dècimes de febre, una miqueta de malestar, mal de coll i afonia, doncs, escolta, quedar-se uns dies a casa com si tinguessis la grip, extremar les mesures de prevenció si estàs convivint amb altres persones del teu entorn familiar, doncs allò, utilitzar mascareta, ventilar, mirar de no compartir massa els espais, i si la simptomatologia no s'agreuja, doncs res més, això remet en 3-5 dies, per tant no cal fer res més.
Li ho dic més que res per això que assenyalava també el conseller Argimon ara fa uns quants dies, que és que persones grans, vulnerables, que ni tan sols es fessin un test, que es quedessin a casa i que es prenguessin antitèrmics, deia.
Perquè, bueno, és que el test, que et dic, a veure, això, l'explicació d'aquest comentari que va fer el conseller, és, a veure, nosaltres el seguiment que fem de totes les infeccions respiratòries agudes, que fem un seguiment, una mostra representativa cada setmana de tot el conjunt de la població, ens donen una idea dels virus que estan circulant. En aquests moments, la majoria, el 60-65% de totes les infeccions respiratòries agudes que es veuen en els centres de primària són degudes a la Covid. Per tant, si una persona gran té aquesta sintomatologia, molt probablement tindrà la Covid. Per tant, que es faci el test o no se'l faci, bueno, tindrà més informació de que realment si la tens o no la tens. Però com que afortunadament la simptomatologia que tenim la major part de persones és baral i que remet en 3-5 dies, doncs per això no té massa sentit fer-se el test, perquè no el porta més... Si el test et surti positiu, doncs, tampoc podrà ser gran cosa més. I sobretot un missatge important, si els símptomes no són greus, doncs no anar al CAP, perquè doncs els CAPs, com deia abans, comencen a tenir una miqueta de situació d'estrès i de tensió, hi ha hagut aquest conjunt de factors que he esmentat anteriorment.
Senyor Casas, com tenim ara mateix l'ocupació de llits d'hospitals, de llits d'UCI al nostre territori? En l'última setmana gairebé que s'ha doblat aquesta ocupació, si fem referència a nivell de Catalunya, eh? S'ha passat, per exemple, de 26 a 46 en l'última setmana, en les últimes 3 setmanes, i en els... I això el que provoca és que s'hagin d'aïllar i obliguin a tancar altres llits, fet que dificulta moltíssim la gestió dels centres.
Sí, això, bueno, també és una miqueta una regla de tres, eh? Com més casos positius tinguem, per probabilitat, doncs més ingressos podem tenir, no? I aquestes setmanes, amb l'increment de casos que hem tingut, doncs això és el que s'ha traduït, no? Veiem primer un increment dels nivells de demanda assistencial a la primària, i uns dies més tard aquest increment de demanda assistencial repercuteix en els centres hospitalaris, no? I aquests darrers dies hi ha hagut un increment d'hospitalitzacions a nivell de Catalunya, sobretot amb persones de més de 60 anys. Aquest increment d'hospitalitzacions, com també deia abans, és sobretot no és perquè tinguin, no és per Covid, sinó és que són persones que tenen altres patologies que han ingressat per altres motius i el fer-los la prova, que és un per protocol, se'ls fa, a més surten positives a la Covid. O sigui que són persones que estan ocupant, que estan ingressades a l'hospital amb Covid, no per motiu. Per motiu de la Covid. Però bueno, sí que és cert que el nivell d'ocupació hospitalària, ja sigui per Covid o amb Covid, s'ha incrementat aquests darrers dies. A nivell de les UCIs, aquest increment està una miqueta més sostingut, més moderat, no? No ha crescut tant com el que és la hospitalització convencional. I en el cas concret d'aquí al Camp de Tarragona, perquè fa a l'ocupació de llits, doncs sí, també hem seguit aquesta tònica o aquesta tendència ascendent que hi ha hagut també a la resta de Catalunya i també hem estat pujant. Tenim amb dades tancades el dia 27, perquè això s'actualitza setmanalment, doncs a planta teníem ingressats 88 persones amb Covid i a nivell d'UCIs, les dades d'ahir crec que eren 10 persones i els sociosanitaris uns 25, o sigui, en total unes 126 persones a nivell de la regió sanitària del Camp de Tarragona. I això és una xifra que ha pujat perquè setmanes enrere doncs, estàvem en nivells més baixos, al voltant de 60-65 persones. Per tant, també hi ha hagut un repunt aquí dels ingressos i que estem seguint molt de prop, perquè, com bé dèieu, si això pugés més de les xifres que tenim ara, doncs ens podríem trobar en aquella situació que hem de començar a tancar plantes per ubicar persones malaltes en Covid i deixar de desprogramar algunes intervencions perquè doncs, no hi ha llits per poder després ingressar aquestes persones que hagin de tenir una intervenció quirúrgica. De moment ho estem seguint molt amatent, estem molt amatents a com va evolucionant tot això i per veure si s'han de prendre alguna altra mesura més dràstica a nivell hospitalari en aquest sentit, de desprogramar visites o intervencions quirúrgiques. Veurem, de moment les xifres no són alarmants, estem creixent i hem d'anar seguint-ho molt de prop.
Senyor Casas, els professionals de l'àmbit de la salut han pogut gestionar les vacances al seu gust, vacances que es mereixen també moltíssim, però que, donada la situació d'emergència sanitària, hem vist com, en molts casos, fins i tot al llarg d'aquests darrers 2 anys, s'han hagut de suspendre. S'han pogut organitzar com desitjaven l'estiu?
Aquest sempre és un equilibri difícil, que varia molt d'un centre sanitari a un altre, en funció de la situació que tinguin. Però en el possible s'intenta respectar al màxim doncs, la previsió de vacances que els professionals havien fet, perquè, evidentment, doncs, a darrere tenen famílies i també tenen projectes personals que han de tirar endavant. No? Però això és una situació que es va adaptant a cada centre en funció de la situació que tenen. Si en algun centre tenen algun brot per Covid que en tenim, doncs evidentment doncs, hauran de reprogramar també tota la programació de vacances que tinguin per poder garantir el servei assistencial a la població.
Senyor Casas, la presidenta del Comitè Científic Assessor contra la Covid, Magda Campins, ha apostat per posar ja la quarta dosi de la vacuna Covid a majors de 80 anys i usuaris de residències. I, a més, ha dit que no convé esperar fins a la tardor, tal com proposa Sanitat. Què hi diu?
Bé, aquesta és la recomanació que fa el Comitè d'Experts enfront de la Covid que va posar en marxa el departament i on hi ha els experts més representatius d'aquest camp d'aquí a Catalunya. I es van manifestar en aquest sentit amb el president del Col·legi de Metges de Barcelona en el sentit d'avançar aquesta quarta dosi de vacuna. Però aquesta no és una decisió, bueno, és una decisió que s'ha de prendre, que està damunt de la taula, però que no depèn exclusivament del Departament de Salut. Tot el que és l'estratègia vacunal és una estratègia que fixa el Ministeri de Sanitat conjuntament amb les comunitats autònomes i setmanalment hi ha una reunió per fer el seguiment de la pandèmia, de valorar els indicadors que tenen i prendre les decisions en un sentit o un altre. Per tant, el que sí farà el departament és traslladar a aquestes recomanacions del comitè científic, que a la taula tècnica on es discuteixen tots aquests temes amb el Ministeri de Sanitat, i a partir d'aquí buscar un consens entre el Ministeri i les comunitats autònomes per decidir doncs, quin canvi es fa en aquesta estratègia vacunal i veure si aquesta quarta dosi és que el Ministeri ja va aprovar en el sentit de començar-la a administrar a la tardor en els majors de 80 anys i a les persones que estan en àmbits residencials, doncs a veure si això s'avança ara aquests dies o es manté la decisió de fer-ho a l'octubre. No? Aquí ja s'han de valorar també diferents informacions i estem a l'espera també dels informes tècnics de l'Autoritat Europea del Medicament respecte a les noves vacunes, si és millor esperar tenir aquestes noves vacunes que ja incorporen l'Òmicron o, davant de l'increment de casos i del risc que pot suposar per les persones més grans, doncs aquesta vacunació amb la quarta dosi de reforç que estava prevista per la tardor, doncs potser s'acaba decidint que s'avança doncs, unes setmanes i es comença a fer ara. Això, com dic, no és una decisió que li competi al Departament de Salut, sinó que és una decisió que es pren a nivell de tot l'estat espanyol, entre el Ministeri i les diferents comunitats autònomes. Veurem aquesta setmana que ve properament a veure si hi ha algun posicionament o hi ha algun canvi de posicionament sobre aquesta decisió i s'avança o no s'avança la vacunació que proposen els experts.
Tinc la sensació, senyor Casas, que parlem ja de quarta dosi de la vacuna, de dosi de reforç, però és que de dosi de reforç ja ho era la tercera. Hi ha molta gent que no la té administrada. No sé si és que estem esperant massa que hi hagi aquestes noves vacunes que, doncs, alhora de puguin encarar aquesta variant Omicron o la proliferació dels llinatges BA4 i 5.
Bé, a veure, el que hem vist i en els estudis que hi ha és que la immunitat que tu adquireixes, o sigui, les defenses que tu adquireixes enfront de la malaltia, tant si l'has passat com si t'has vacunat, amb el temps aquest nivell de defenses, aquest nivell d'anticossos va baixant. I, per exemple, les persones que han passat la malaltia i que tenen una immunitat natural, doncs el que estan veient és que al cap de 5-6 mesos aquest nivell d'anticossos va baixant i són susceptibles a reinfectar-se. No? I el mateix passa amb la immunitat que adquirim a través de les vacunes. No? Ja tinguis la pauta completa o t'hagis administrat la tercera dosi de reforç, doncs també el que estem veient és que això, doncs, al voltant de 6 mesos aproximadament, doncs el nivell d'anticossos, de defenses, va baixant i llavors et pots reinfectar. Per tant, aquest el consell o la recomanació que fan els experts, que comentàvem ara, doncs va en aquest sentit, com que la immunitat la majoria de persones van vacunar amb la quarta dosi ja fa més de aquesta dosi de reforç ja fa més de 6 mesos, doncs el seu títol, el seu nivell d'anticossos és baix, es poden reinfectar i, per tant, el consell dels experts que esmentàvem ara és, doncs, tornem a posar una altra dosi de reforç, una quarta dosi, que el que fa, com deia, no et protegirà al 100% d'agafar una infecció, potser la pots agafar encara que tinguis la quarta dosi, però el que sí que és segur és que la manifestació o la forma que tingui en què es manifesti la malaltia serà molt més lleu que no pas si no tinguessis la quarta dosi administrada. No?
Senyor Casas, si m'ho permet, aquesta recta final, li he de preguntar per una altra qüestió. De fet, així ho hem avançat també avui nosaltres en el sumari del programa, que és que, per si no n'hi havia prou amb tot aquest enrenou de la Covid, la xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya ja ha registrat 380 casos de verola del mico, més del doble que fa una setmana, quan hi havia 150. En total s'han notificat 510 de sospitosos o probables. Com estem, per començar, el nostre territori? I d'altra banda, hem de fer una altra alerta paral·lela a la crisi de la Covid?
No, ni molt menys. A veure, l'increment de casos, sempre que es detecta una nova malaltia i s'emeten les alertes i els avisos cap als serveis des dels serveis de vigilància epidemiològica cap als centres assistencials, el que es fa és una recerca activa d'aquests casos que potser en altres moments passarien més desapercebuts, llavors es busquen de forma més intensiva, no? I això fa que també hi hagi com una millora, per dir-ho d'alguna manera, de la notificació, i es registrin més casos dels que inicialment s'havien notificat o identificat. No vol dir que el nombre de casos vagi augmentant de forma exponencial, com podria ser el cas de la Covid, no? Per tant, no hi ha cap alarma. Aquesta és una infecció produïda per un virus. Es transmet sobretot per contacte íntim entre convivents. En la majoria de casos que tenim reportats d'aquests 380 són per contacte íntim, o sigui, en relacions sexuals. Per tant, no és un virus que el puguis agafar anant en transport públic o anant en un centre comercial o compartint un got o un vas. No es descarta, perquè hi pot haver casos que es contagien d'aquesta manera, però la majoria dels casos que tenim notificats, aquests 380 que fèieu referència, i aquests que estan en investigació, aquests casos probables, la font d'exposició al virus és aquest contacte íntim entre la persona infectada i el contacte que després s'acaba infectant. Per tant, no hem de prendre mesures de precaució, la població en general no ha de prendre mesures de prevenció diferents ni especials pel tema aquest de la varola del mico.
De fet, la majoria dels casos confirmats són homes amb edats compreses entre 19 i 66 anys que han iniciat la simptomatologia entre el 5 de maig i el 23 de juny. En tot cas, tenim dades del territori, del Camp de Tarragona?
Sí, a nivell d'aquí, al territori d'aquests 380 casos, n'hi ha 4 de confirmats, que són 4 de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, i un que és probable, que està en estudi, probablement, doncs entre avui o dilluns tindrem ja tots els resultats i molt probablement aquest també acabarà sent positiu, eh? Però de moment tindríem 4 positius i un cas probable, i després hi ha uns quants més en investigació, però que, bueno, probablement s'acabaran descartant perquè no els tenim catalogats com a probables, no?
N'estarem al cas, n'anirem parlant nosaltres també al llarg dels propers dies. Li agraeixo moltíssim que un cop més, senyor Casas, hagi acceptat la invitació del carrer major de les ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona. Sons director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Molt agraïts.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt bona tarda.